primer convidat no és tan famós com Leo Messi, però segurament ho hauria de ser. Per què? Perquè es dedica a investigar per trobar una cura contra el càncer i, a més, és un referent internacional en aquesta matèria, concretament en l'àmbit de l'epigenètica. Parlo del doctor Manel Esteller, que és metge investigador i actualment director de l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia, Josep Carreras. Bon dia, moltíssimes gràcies per haver vingut.
Hola, bon dia, un plaer.
Perquè vas començar divendres les vacances i has vingut avui diumenge, que ja són ganes.
Sí, bé, encara mentalment encara no he començat, podem dir que oficialment divendres, però mentalment encara uns dies em falten.
Te'n vas a la Costa Brava i després fas un viatget?
Sí, després per Estats Units també una mica de treball i plaer.
Molt bé. Com estan aquests 10.000 metres quadrats de la Fundació a Badalona?
Doncs estan d'una forma, jo diria, esplèndida. Sobretot no per l'espai físic, sinó que el que representa. Jo crec que és un espai magnífic perquè els investigadors, en un ambient adequat, puguin fer una recerca com a mínim d'una mínima qualitat.
És el centre més gran d'Europa en investigació contra la leucèmia?
Sí, segurament del món. És un dels centres del món més grans focalitzat en investigar les malalties malignes de la sang, leucèmies, linfomes i altres malalties de les linfosis alterats. Aquestes malalties no són tan diferents als altres càncers i unes aprenen de les altres. Per tant, ens fa molta il·lusió de fer recerca en aquest centre.
Encara hi ha molta feina per fer per això al centre, no? Perquè encara hi ha molt d'espai, encara s'ha de fer molta feina, molta gent ha d'entrar a investigar...
Els investigadors ens haurà de reproduir-nos bastant, eh? Créixer, expandir-nos, per tant, ja cada cop tenim menys espai i ja pensem formes de créixer, formes de créixer en espai i amb el tipus de coses que podem fer.
Com se'n va de vacances un investigador? Perquè jo m'estava plantejant el dia a dia d'un investigador, no? Que sempre té cultius i té experiments en marxa i tal... Clar, tot això d'alguna manera s'ha d'aturar en un temps durant les vacances, però mentalment un deu continuar encara pensant en aquell experiment, en aquell cultiu que té, en el lloc que estava, no?
Sí, és una mica com els metges d'hospital, no? Que han de fer vacances a l'agost també, no? I també és cap de setmana. Doncs deixes una gent encarregada de que ho mantinguin tot en marxa, no? Aquesta gent farà vacances després, al setembre o a l'octubre. Però és molt difícil desconnectar en el sentit de que... Per mi, el meu treball també és la meva passió, és el que m'agrada, és la meva diversió també, en aquest sentit. Per tant, és molt difícil separar una cosa de l'altra.
Què té entre mans ara mateix el doctor Esteller, a nivell d'investigació?
Tenim diverses coses. Una és saber per què hi ha unes cèl·lules del càncer que quan s'hi dones un fàrmac, per evitar morir amb aquest fàrmac, el que fan és canviar el seu aspecte, la seva forma, i transformar-se en una altra cèl·lula. Són uns transformistes. Una mica...
No?
Sí, un Houdini de vestits de la cèl·lula. I aleshores fa que aquesta nova cèl·lula no sigui sensible al primer fàrmac. No estem averiguant els mecanismes que ho fan, no? Com es transforma d'una cèl·lula en altra. Es diu transdiferenciació. Es diferencia una cèl·lula diferent, no? És una cosa que tenim ara entre mans al laboratori. I també tenim una cosa que esperem ara acabar després de l'estiu, i és que hem identificat un factor que assenyala els tumors de cervell que van anar bé. Els tumors de cervell són molt dolents, molt dolents. El 85% van molt malament el primer any, any i mig. Hem identificat el factor del 15% que van bé. Potser aquest podem aprendre dels altres. No sabem com tractar-los encara, però com a mínim sabem quins aniran bé d'entrada. I això pot ser important al futur per teràpies.
Com estem ara mateix amb la investigació contra el càncer? Perquè la pregunta directa és una altra. Ho acabarem arreglant d'aquí poc temps, perquè les dades són poc alentadores. Una de cada quatre persones a Occident tindran càncer els propers anys. Això és una barbaritat.
Sí, hi ha dues dades. Una és de que el càncer cada cop és més freqüent, però és més freqüent perquè vivim molt més anys, també. Tenim una supervivència a Catalunya més enllà dels 85 anys. Per tant, hi ha molt temps perquè les cèl·lules es divideixin, hi hagin errors, i aquests errors originen una malaltia, sobretot el càncer. Però la bona notícia és que cada cop hi ha més supervivents de càncer. Hi ha al voltant d'un 65%, quan fa 10 anys era un 50%, i s'augmenta un 2% anual, aproximadament. Per tant, si fas els números, vol dir que en 10 anys tindrem un 80%, i en 20 anys pues, tindrem un 90%. Anem aproximant-nos a la xifra que volem tots. Evidentment, serà molt difícil que un dia, no?, doneu la notícia d'es cura el càncer, no? Igual que mai heu donat la notícia d'es cura les infeccions. Mai s'ha donat aquesta notícia, no? Es diu, hi ha un tractament contra la hepatitis C, efectiu. Hi ha un tractament que ha cronificat l'HIV, efectiu. Pues hi ha tractaments avui que han fet curar el càncer de pell no melanoma 90%, càncer de testicle 90%, determinades leucèmies un 90%. Però tot és complicat curar tot el càncer. Igual és complicat curar totes les infeccions.
Avui, per exemple, tenim l'Antonio Baños, que fa una secció de fake news, i amb les malalties, i especialment amb el càncer, hi ha molt cunyadisme, hi ha molt fake news, hi ha moltes persones que tenen moltes teories molt curioses sobre com es cura un càncer, i la majoria d'aquestes teories no són mèdiques. Li fan por totes aquestes maneres de funcionar mentals?
És a dir, sempre dic que és més fàcil entendre les cèl·lules que les persones, i això crec que és evident, no? Les cèl·lules són petits rellotges que pots estudiar-los i separar-los i tornar-los a muntar, no? Per sort o per dissort, això no es pot fer a les persones, no? Jo crec que avui en dia que hi ha tanta ressò, tant eco de les coses, i tothom opina, malgrat abans no hi ha coneixements i una base per opinar, doncs evidentment hi ha molta ressonància. Però jo crec que ens hem de sempre anar a remetre als estudis seriosos, longitudinals, en grups control, que veritablement es poden donar respostes, com mínim, aproximades a la veritat.
Amb l'evidència científica. Parlem d'epigenètica, perquè la majoria de nosaltres tenim sempre la sensació que portem una càrrega genètica determinada i que això ens condiciona. Que si tenim tal gen ens passarà tal cosa, sí o sí. I això no és cert. L'epigenètica precisament ens diu que l'ambient, els nostres hàbits, sobretot, modifiquen aquesta genètica. Ell ho explica, evidentment, molt millor, I tu ets un referent mundial amb el tema de l'epigenètica, que és una disciplina relativament jove dins del món de la medicina, no?
Sí, l'epigenètica moderna va començar a finals dels anys 90, podem dir, amb descobriments que vam fer dels primers gens inactivats de forma epigenètica en càncer, exclusivament, no per mutacions, sinó de forma epigenètica, i bàsicament es pot definir, com tu menciones, és allò que està al genoma que va més enllà dels gens, allò que regula l'activitat del nostre material genètic, l'ADN. Explica per què bessons monocigòtics, el mateix ADN, poden tenir malalties diferents, i explica com l'ambient pot parlar de forma ràpida amb les cèl·lules. Abans de canviar l'ADN directament, que és una cosa molt bèstia, canviar l'ADN, el que fa és modular-lo. Abans de canviar un endoll de la llum, doncs l'apagues i l'encens. És més senzill, no?
Allò dels gens que s'expressen i no s'expressen.
Exactament, és el mateix. Abans que carregar-te tota la instal·lació elèctrica i per apagar la llum, doncs millor apretar l'interruptor, no? I això és el que fa l'epigenètica, regular de forma fina el genoma. Això ho fa de forma fisiològica sana a les cèl·lules normals i s'altera a totes les malalties, entre elles el càncer.
Uh-huh. I quines són les coses que tenen relació amb l'epigenètica, per tant, els altres hàbits que modifiquen més la relació que podem tenir amb malalties, però en concret amb el càncer? L'alimentació, per exemple?
Hi ha molts factors. Podem dir que hi ha factors que modifiquen molt i altres menys. Un dels que modifica molt seria, per exemple, el tabac. El tabac és un gran modificador.
Això no és cap novetat.
Ja ho sé, però cada cop que m'ho diuen...
S'ha de repetir, és molt important.
És un gran modificador. Després també la radiació ultravioleta és un gran modificador, també. I després l'alimentació també ho és. El problema de l'alimentació és, com parlaves abans, parlàveu de fake news, que és molt complicat saber que menja una persona, perquè un menjar té moltes coses. Fem un entrepà, hi ha de tot. Fem una paella, hi ha de tot. I és molt difícil controlar, fer experiments, no? Però, evidentment, l'alimentació té un impacte en l'epigenètica.
I l'alcohol, que la gent se sorprèn molt, però l'alcohol també...
Sí, l'alcohol, evidentment, és un modificador del que es diu l'epigenoma. Una altra vegada, és una droga social difícilment estudiable a nivell de laboratori.
És difícilment estudiable.
Sí, no es poden fer estudis massa controlats de l'alcohol. És complicat fer-ho.
Clar, perquè no pots ajuntar 15 persones en un laboratori a beure cubates tot el dia.
Per què no? Doncs escolta...
Seria divertit. Jo m'hi apunto.
Gent, no?
Segurament comercialment sí, però èticament seria complicat.
Hi ha una veu trencada que s'ofega al mig del mar mentre torno amb tren de Barcelona. N'hi ha que som... i altres només immigrants, un món, dues classes de persones.
T'agrada molt els Pets?
Sí, és un grup preferit meu. Reconeixo que no m'agradava al començament el nom, una mica bèstia.
A mi també em va costar.
Vas per costar acceptar el nom, però un cop has acceptat el nom i va ser la lletra, sobretot la lletra, també és una melodia suau que a mi m'agrada això. Veritablement, si a més parlen un català que és el que parlàvem a casa meva, molt similar, per tant també és una cosa que m'he relacionat bastant.
Tu ets d'orígens molt humils, perquè em sembla que ets la primera persona de la teva família que va aconseguir entrar a la universitat.
Sí.
Tu pare havia estat pastor, havia treballat a l'aeroport del Prat, havia fet de pagès,
sí.
I que ets el que va trencar amb tota aquesta tradició i vas aconseguir entrar a la universitat amb beca, no?
Sí, jo crec que és degut als esforços dels meus pares, de la meva mare, provant que estudiés, del meu pare portant maletes a l'aeroport perquè pogués estudiar, I també el sistema de beques que permetia a la gent amb bones notes continuar estudiant, que és un sistema que hem de continuar mantenint. No hem de baixar ni un moment la pressió perquè els bons estudiants tinguin un sistema de beques i de manutenció adequats.
Encara continues donant classes, vas a la universitat. Ho fas perquè creus que és la teva obligació, perquè treus alguna cosa de donar classes? Ho dic perquè, coi, dius, un investigador, quasi millor que s'estigui tot el dia tancat mirant pel sí. Microscopi, però potser no.
No, aquest raonament que fas me l'han fet diversos companys, investigadors. Diu, Manel, no perds el temps a la universitat. Jo dic, no el perdo el temps, és una inversió. És una inversió perquè això és la nostra cantera. Veritablement és la pedrera on sortiran els futurs investigadors. Jo dono classes jo a Medicina, que a Medicina no hi ha tants investigadors. El metge és més un metge d'hospital. I a més l'investigador acostuma a ser de la biologia, de la química, de la física, de biotecnologia, però també vull que hi hagi metges investigadors. A altres països el metge ha de passar un temps obligatòriament al laboratori de la seva formació, i aquí no passa.
Aquí no.
I això és important perquè tingui consciència de la importància de la recerca.
I a més a mi també em sembla que hi ha una cosa molt important, Manel, que és saber divulgar, no? Perquè igual hi ha moltes... També passa amb altres oficis, no? Hi ha persones que saben fer molt bé el seu ofici, però igual no el saben explicar de la mateixa manera. Sí, sí. I tu ho tens tot, no?
Sí, jo potser soc portaveu de molta gent que és potser molt millor que jo, uns savis veritablement, però són una mica més autistes, viuen al seu món, no?, en aquest sentit. I això, jo crec que aquesta gent s'ha de donar valor a la seva tasca. I jo potser tinc una més facilitat d'explicar-ho, una mica més, en aquest sentit, i que és important. És important que els investigadors parlem de la recerca, nostra i la dels altres, perquè, si no, la ciència no està a l'agenda social ni política, ni econòmica. I si no està, evidentment, això és un desastre per tot el progrés.
Parlaves abans que aquí no es fa investigació obligatòria després de medicina. En el teu cas, suposo que en un moment determinat vas decidir si ser investigador o ser metge, no? Tenir sí. pacients a davant i lidiar amb els pacients. Per què vas triar la investigació?
Sí. Jo vaig decidir-ho ja de molt petit. Ja, jo volia fer medicina des dels 15-16 anys i jo volia fer medicina per ser investigador. Per tant, és un cas raro. Podem dir, és un de cada 100 casos en aquest sentit. I jo crec perquè també té a veure molt amb evitar una cosa molt humana, que és evitar la frustració. És a dir, hi ha pacients que tens davant, el metge té davant, i saps que no pots fer res. I és quelcom que a mi crec que em costa de digerir, que no puc fer res perquè aquella persona té davant. En canvi, la recerca sempre pot fer alguna cosa. Perquè aquell tractament que està fent ara ve d'un descobriment de fa 10 anys, o fa 5 anys. Per tant, sempre penses en el futur, penses en el següent pacient, en ajudar el següent pacient. I és quelcom que a mi, veritablement, m'agrada molt. Aquesta ajudar aquell pacient que ve de fa 5 anys i el següent pacient. Aquesta projecció futura de l'ajuda al malalt.
I a més, encara que triguis molts anys, ajudes a moltes persones de cop, no?
Sí, sí, jo crec que això també és molt important, això. Hi ha dues feines, que és la feina extraordinària, que és de la trinxera de la medicina. Lidiar cada dia amb tots els pacients que parles que hi ha, amb les cues que hi ha, a la llista d'espera. Però aquesta idea de que un descobriment pot ajudar a 1.000 persones de cop, a mi sembla extraordinari.
El mètode científic s'assembla molt al mètode Sherlock Holmes, no?
Sí, bastant. Sherlock Holmes va ser el primer consulting detective, podem dir, en aquest sentit, primer investigador, i crec que la recerca és, bueno, és bàsicament a partir de les pistes treure conclusions.
Mira, tenim aquí... L'has vist, la sèrie de Sherlock Holmes a la BBC?
Sí, sí, sí.
Bona?
Sí, bueno, la millor... És la de... No
t'agrada molt Sherlock Holmes?
Sí, però la millor és Jeremy Brett, de Granada Television. Aquesta és la millor.
Ui, però això estem parlant de
sí, fa temps. Sí, és el millor Sherlock Holmes que he hagut mai en televisió.
I el Benedict Cumberbatch, què tal?
Molt bo, també, molt bo. Extraordinari, sobretot perquè es va adaptar al temps. No? La deducció no la feia amb la pipa, sinó amb el mòbil. I això va ser un canvi molt important per noves generacions.
El doctor Staller ens han explicat també que també li agrada escriure i que està... De fet, ja ha acabat un llibre de contes de ciència-ficció amb un altre doctor investigador, a més, que investiga contra el càncer, que és el Salvador Massí.
Bé, això és una primícia, encara en realitat aquesta s'està buscant editor de tot això.
Ja en trobareu, ja. No
és a dir, ciència-ficció, però a mi m'ha de dir-lo també, ciència-ficció i ficció-ciència, dues coses, no? Que és a partir de la ciència fer un conte, en aquest sentit, no? Encara no tenim títol, a veure si convenço amb el doctor Salvador Massí de dir-li quan la raó fa vacances, que seria veritablement quan la lògica baixa la seva pressió i sorgeixen aquests fantasmes, però també aquestes imaginacions bones.
Quan la raó fa... És un bon títol, eh?
Esperem que s'hi agradi.
Jo crec que a mi el Salvador em fa molt de cas, ja
a veure si li dieu.
L'Eva té un test per al doctor Staller.
El teu besavi va aprendre a escriure de gran. A tu, quin talent que encara no tinguis t'agradaria aprendre ara?
Si tingués temps, m'hauria de tocar un instrument. Mai ho he entès com es fa i m'hauria de ser útil. I si pogués la guitarra, que em sembla, diu que no és la més complicadeta, però crec que m'agradaria. El problema és que no tinc temps.
Doncs m'encantaria la propera vegada que et veiem que hagis començat a fer classes de guitarra. Quina cançó cantaries a un karaoke?
A un karaoke? M'estàs posant ara... La meva cançó favorita de karaoke, si s'interessa, és Cadillac Solitario.
Mira...
Sí, jo també la canto, aquesta. Sí.
No dic Mediterrani.
El teu pare treballava a l'aeroport, com hem sabut, vas tenir oportunitat de començar a viatjar des de molt petit. Quin és el teu racó del món preferit?
Continua sent Estats Units. Estats Units és un país que a mi m'agrada molt, sobretot perquè és un país molt gran i la gent allà encara té la sensació de que es pot aconseguir qualsevol cosa. I això és molt difícil. A Europa ja estem marcats per segles de guerres i de mil coses. Només és un país... en la seva formació actual, relativament jove, la gent encara té aquesta esperança de que qualsevol nen, en teoria, pot ser president. En teoria, encara que després l'estadística diu que no, però aquesta idea la tenen.
No sé si ens diràs l'esperança, però si fossis un superheroi que defensessis un valor universal, quin seria?
Jo defensaria la igualtat de les persones, que qualsevol persona té el dret a ser el que vulgui. Com a donar-li l'oportunitat.
Amb quina persona del món mundial aniries a sopar? Pots triar qualsevol, pots viatjar en el temps. Passat, futur, present...
Doncs si em permeteu, potser faria un petit sopar, no? 3 o 4, no? Convidaríem el Buffett, el Gates, uns quants més, i direm, mira, ja esteu fent bastants, estan invertint en recerca, en educació, doncs fiqueu un 0 al final, un parell de zeros més. No? Perquè crec que és important això, i que preneu consciència. I aquesta gent, a més, no són importants ells, sinó com a influència també amb els altres, amb els polítics. Per tant, el que diuen importa molt.
Moltes gràcies, Ivà.
Gràcies.
Bravo. Ara ens imaginem el doctor Esteller en un karaoke cantant aquesta cançó. La imatge és una mica esfereïdora, però també humanitza aquest gran investigador del càncer i la hipogenètica que ha vingut avui al programa. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i vos interès en aquests temes durant el mes d'agost.
Per això estem.
Bones vacances.
Ara tornem, ens posem al dia amb l'actualitat i després Òscar Camps al programa.